Al matí, amb Raquel García. Tens una queixa? Una proposta? Una idea? Escriu-nos al matí@radiosabadell.fm. Al matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García.
Lídia Urrutia i Rosa Maria Arné, bon dia.
Bon dia.
I benvingudes un cop més al matí. Va, Rocío, que soni ben forta la seva sintonia.
Les dames del crim.
I avui les dames venen amb un objectiu, presentar-nos el thriller psicològic introspectiu Després de la vergonya, on l'escriptor i editor Marc Moreno ens parla de com ens pot condicionar la vida, tant psicològica com físicament, una malaltia greu amb una hospitalització llarga. Però millor, ens posaran elles en context. A veure, dames, com us arriba aquest llibre a les vostres mans abans de saludar l'autor?
Bueno, aquest llibre ens arriba perquè nosaltres tenim la nostra llibretera de referència i, a més, coneixem el Marc amb altres canals, com el seu festival, i la Montserrat Roca ens diu: aquest llibre em penso que l'heu de llegir, no? I aleshores, doncs, bueno, enganxem el Marc i que m'agradaria una mica també dir qui és el Marc, no?
Vinga, va, presenta'l com pertoca.
Que segur que molta gent el coneix. Bueno, el Marc és barceloní, de la Verneda. És periodista i escriptor i fundador de l'editorial Llibres del Delicte i, com qui no vol la cosa, doncs porten 55 novel·les de gènere negre, en sentit ampli, sinó potser alguna més, i una desena de llibres d'altres col·leccions del seu catàleg, entre elles 5 de juvenils.
El Marc ha treballat en diversos mitjans, escrits i audiovisuals, i Després de la vergonya és la seva 7a novel·la en solitari, perquè en té una, La reina de diamants, que és col·lectiva. Va començar el 2011 i fins al 2021, doncs, que ha tret aquesta, Després de la vergonya. El 2017 va ser un any de reconeixement, va rebre el Premi Continuarà de Cultura que atorga Televisió Espanyola a Catalunya, i també va guanyar el 8è Premi Crims de Tinta, que atorga RBA la millor novel·la negra en català, Temps de rates. El Marc és impulsor del Festival de Novel·la Negra Vilassanuar. I anem bé? Estàs d'acord, Marc?
Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
Escoltaves a les dames aquesta presentació que et posaven una mica en context. Què t'ha semblat?
Home, m'han fet una biografia fantàstica, eh? Passat a la meva vida, eh? Jo, com quan estàs a punt de morir, que veus...
No fotis!
No.
Bueno, anem a veure què passa després de la vergonya, Lídia.
A veure, aquesta novel·la està molt bé, perquè té 283 pàgines, dividides en 46 capítols, està escrita en tercera persona i, evidentment, editada per Llibres del Delicte, editorial de referència en novel·la negra catalana. El llibre ens parla d'un xicot, del Pau, que li diu a la seva dona, la Sandra, que la deixa, que no l'estima, i que està enamorat d'una altra dona. Quan marxa de casa i surt al carrer, l'atropellen. Queda molt mal ferit i passa 4 anys en coma a l'hospital. Desperta d'aquest coma i es troba que tota la seva vida, tal com la coneixia, s'ha anat en orris. Ja no existeix. Ja no hi ha la gent que l'envoltava abans, ni la Sandra, ni el seu fill, ni la noia de la que estava bojament enamorat. Només els pares i un amic ha seguit al seu costat. Ell ja no és el mateix. Ha d'aprendre a viure amb les limitacions físiques i psicològiques que li han quedat, agreujades per aquesta solitud i el no tenir cap objectiu vital. Es pregunta on és aquella vida que tenia fins al moment de l'accident i què va passar exactament. Això és el començament i no desvetllem res.
Bueno, al Marc li agrada començar sempre de forma impactant. Per què aquest punt de partida?
Bé, jo penso que una novel·la negra sempre has de començar, com tu deies, no?, amb un primer capítol impactant, no?, aquest que agafis el lector i li diguis: mira, comencem fort la novel·la, però després mantindrem l'interès, no? O sigui, a mi no m'acaben de convèncer les novel·les que van de menys a més, no? O sigui, jo crec que una novel·la negra, sobretot les novel·les de gènere negre han d'anar de més a més. O sigui, que és molt complicat, ja sé que sempre és difícil començar amb un capítol impactant, però d'aquells que agafes el lector i li dius, escolta, a partir d'aquí et venen sorpreses, no? Que com a mínim generis aquest interès, no? Com heu explicat bé aquest primer capítol, no? On el protagonista doncs, deixa la seva dona perquè s'ha enamorat d'una altra dona, una dona misteriosa que durant tota la novel·la no sabrem gairebé res d'ella, però que el que passa és que quan ell deixa la seva dona i surt al carrer l'atropella, no? Clar, ell passa després 4 anys en coma i quan desperta doncs no hi ha ningú. No hi ha ningú però, de persones, però tampoc hi és la seva vida anterior, no? Perquè ella, evidentment, després de 4 anys en coma, una hospitalització tan llarga, doncs la seva vida ha canviat. No, ell no pot fer tot el que feia abans, físicament tampoc està igual que estava abans. Les seqüeles que després ell anirà arrossegant al llarg de tota la novel·la el condicionen totalment i, sobretot, que al final li acaben condicionant psicològicament, que és el més important, no? Perquè tot i que ell físicament intenta assumir la seva nova realitat, psicològicament és molt complicat acceptar aquestes limitacions i que la vida t'ha canviat. No has d'aprendre gairebé a viure una vida nova. I és aquest procés on ell se n'adona que vol descobrir què és el que va passar realment, no? Perquè pensa que és molta casualitat que just quan apareix una dona de la que s'enamora bojament i que fa que deixi la seva exdona i després quan ell l'atropellen i desperta del coma no hi ha ningú, clar, per ell suposa una no sé, uns certs dubtes de pensar, ostres, això ha estat casualitat o realment hi ha alguna cosa darrere, no? I la novel·la va sobretot d'això, no? De la recerca que ell fa per descobrir aquesta veritat en paral·lel, mentre ell fa intentar trobar-se ell mateix, no? La seva nova vida, descobrir qui és ell amb totes els condicionants físics que arrossegarà a partir d'aquest atropellament i aquesta hospitalització tan llarga.
De fet, Marc, bé, tu has passat per un problema de malaltia, un procés dur, a més, i per tant ets molt coneixedor del que significa aquest dolor, aquesta incertesa, no? Aquest patiment. Quant hi ha de tu en aquesta novel·la?
Doncs hi ha bastant. La veritat és que jo sempre dic que els escriptors els escrivim a nosaltres mateixos, no? Jo crec que la majoria de dèries que tenim al cap al final les aboquem al paper i encara que ho disfressem una mica amb tot el tema de la ficció i ens inventem històries que no tenen res a veure amb la nostra història o amb el que nosaltres volem o tenim al cap, però sí que al final si aprofundeixes una mica sempre tenim el que tu escrius està impregnat de les teves idees, no? I en aquest cas jo portava molt de temps doncs amb la voluntat d'escriure una novel·la on hi pogués parlar de tota la meva experiència vital amb hospitalitzacions, amb com m'ha condicionat la vida estar molt de temps ingressat a l'hospital, després quan surts que físicament ja no hi ets, no et trobes igual que et trobaves abans, no? O sigui, jo me'n recordo després de la primera hospitalització llarga que vaig estar mesos aïllat a una habitació, clar, quan vaig sense poder moure'm ni res, que quan vaig sortir, és que me'n recordo que vaig haver de tornar gairebé a aprendre a caminar perquè no tenia músculs a les cames, jo estava actualment fet pols, o sigui, clar, jo era un tio superesportista, un noi jove amb 29 anys, i clar, tot això et condiciona físicament, però també, com deia abans, psicològicament, que és el més complicat d'assumir, no? I jo el que volia doncs, era explicar una novel·la després de moltes novel·les on d'alguna manera explicava coses meves però no m'hi abocava tant, volia fer una novel·la més personal, no? En aquest cas, no volia fer una novel·la negra, de fet, però, perquè volia fer una novel·la més personal, més intimista, no? Molt més introspectiva, això, que parlés més de mi, no? Encara que fos a partir d'una ficció que no té res a veure amb mi, a mi no m'han atropellat ni res d'això, jo vaig tenir un càncer i després moltes intervencions i tractaments que això, com deia, m'han condicionat molt la vida, però al final t'inventes una història que té un personatge que té molts paral·lelismes amb tu mateix i vas construint aquesta història on moltes paranoies teves, no? Moltes històries que tu vas arrossegant les vas abocant, no? I el personatge no sóc jo, evidentment, però sí que té moltíssimes coses meves perquè, i molta experiència, no? Que al final és és com no només coses personals, sinó coses que et passen en les relacions amb altra gent que t'envolta, amb la manera d'entendre el món a partir d'aquesta experiència amb hospitals i amb malalties i tot plegat, i és complicat. I en aquest cas, després de la vergonya, és una novel·la bastant personal en aquest sentit, però també és veritat que al final a mi m'agrada molt la novel·la negra, el thriller i tot això, i al final doncs, clar, vaig decidir que potser una novel·la tan intimista no era el meu estil, i m'hi vaig decidir per fer-la més negra i fer molt més en format thriller, i vaig inventar una mica aquesta investigació per descobrir què és el que havia passat realment.
Suposo que ha estat com una mena de catarsi, però explica'ns també doncs, com ha estat el procés, no?, de crear, quant de temps has dedicat, no?, a escriure, a reescriure aquesta història, i també per què has decidit doncs, fer aquesta estructura.
Sí, és una, jo sempre dic que jo quan escric ho faig una mica com si anés al psicòleg, no?, per estalviar-me el psicòleg. La mala sort és que encara continuo amb el psicòleg i llavors no m'ho estalvio. O sigui que ja m'estalvio potser abocar-ho d'una altra manera, no? Però per mi escriure és gairebé això, com fer-me d'autopsicòleg, no? I volia explicar tot això perquè és una cosa que és és la meva realitat, no? O sigui, a mi la vida m'ha canviat tant que és una cosa que jo porto 15 anys, ja des que tinc 44 anys, el primer càncer em va sortir amb 29, o sigui, que imagineu que porto molt de temps arrossegant tot això, les seqüeles físiques que d'alguna manera, que deia, no? Et condiciona tant i et costa assumir certes coses, no? I com portava tot aquest temps donant-li voltes, també és veritat que jo, quan em poso a escriure, soc un escriptor que atribu molt a decidir-me per una història, no? Sempre tinc tres o quatre històries al cap, fins que hi ha alguna cosa que et fa clic i dius, vale, ara. Llavors, quan m'hi poso a escriure, ho escric molt ràpid, però potser portava, jo què sé, un any o dos donant-li voltes a aquesta trama, no? Llavors, en el fet d'escriure, jo escric molt ràpid, aquesta novel·la no crec que vaig estar un mes escrivint-la, o sigui, en el fet d'escriure en si, després vaig estar com un any reescrivint-la, sí que és veritat, i llavors, clar, el procés entra des del moment que comences a donar-li voltes a la història i que t'hi poses i que dius al punt final ja no corregiré més, potser van ser un parell d'anys, però que el fet d'escriure en si potser va ser un mes.
Bé, tal com has dit, doncs, ens hem trobat aquesta vegada amb una novel·la teva intimista, molt personal, molt diferent de les que normalment ens tens acostumats, que són així més d'escenaris més marginals, de gent que a priori ja són perdedors. Aquí el Pau també s'acaba sentint com un perdedor, fins que no troba una mica un punt d'anclatge, un motor que l'ajudi a tirar endavant i a començar un procés una mica renovador.
Sí, a veure, a mi literàriament m'encanta la figura del perdedor, no? Jo crec que la narrativa del loser, el típic personatge que li surt tot malament o que fa unes tries equivocades i que pren sempre males decisions i que cada cop va pitjor i pitjor i pitjor, m'encanta aquest personatge, no? Crec que literàriament dona molt més joc que la narrativa de l'èxit pot ser més avorrida, no? En aquest cas, el protagonista, el Pau, jo crec que no és el típic perdedor, com tu deies, no és el típic perdedor que jo faig a les meves novel·les, que són personatges més marginals, més de barris més agradats, on d'alguna manera són personatges que van prenent males decisions i la bola es va fer cada cop més grossa, més grossa, més grossa, i clar, una decisió equivocada porta una altra decisió equivocada, i llavors cada cop es veuen abocats a un món més complicat per ells, no? En aquest cas, el tipus de perdedor que he construït amb el Pau és un perdedor on el seu entorn gairebé un perdedor de circumstàncies, no? Perquè no és que ell prengui males decisions o en aparència ell no pren males decisions, sinó que d'alguna manera s'hi veu enmig de tot això, no? Perquè clar, quan ell comença la novel·la i pren la decisió de separar-se de la seva dona, ell no creu que sigui una mala decisió, tampoc en aparència ho és, i igualment tot el que li passa després, tot el que ve després d'aquesta vergonya, que aquí ve una mica el títol, no?, d'aquest primer capítol on ell pateix per dir-li a la seva exdona que la deixa, que ha trobat una altra persona, i tot plegat, que diguem-ne és l'inici de la trama, Doncs tot el que ve després és una cosa que en aparència no té res a veure amb la seva decisió que ell pren, no? O sigui, que d'alguna manera no és que ell s'estigui equivocant o encertant, sinó que tot el que ve és, bueno, fet de les circumstàncies, no? En aquest cas sí que és veritat que després pots arribar a entendre que ell és un perdedor.
Més que res potser se'n sent en algun moment, més que ser-ho. És una persona normal que ha tingut una pega,
sí,
que l'han atropellat i que s'ha complicat tot molt, però ell se'n sent, i sobretot se'n sent en tot aquest procés que és molt repetitiu, de que és clar que cada dia és igual a l'anterior, que no té, per això et deia, que fins que no troba un objectiu vital, no troba un motor que l'ajudi a sortir d'aquest anclatge, ell se sent com a perdedor, d'haver-ho perdut tot, i ell mateix s'ha perdut una mica.
Clar, és que de fet el motor de la novel·la i de la trama és les ganes que té ell de recuperar la seva vida i de recuperar-se ell mateix, no? Tot i que ell és conscient de que la seva vida tal com l'entenia fins a l'accident ha desaparegut i ja no tornarà a aparèixer, o sigui que això té molt clar, no? Ell vol trobar el seu fill, que és el seu gran què, perquè quan desperta i no hi és la seva dona, la seva exdona, ni la dona de qui s'ha enamorat, doncs, bueno, ell pateix, però pateix d'aquella manera, no? Però on el que sí que li preocupa és que no és el seu fill. Llavors, clar, que el seu fill, doncs, ell és amb la seva exdona, no? A partir d'aquí, clar, ell el que intenta és recuperar el seu fill, però, clar, per recuperar el fill, primer s'ha de recuperar ell mateix, no? No sabem si recupera aquesta vida anterior o ubicar-se en aquesta nova vida que té a partir d'ara, no? Llavors, clar, aquesta busca i aquestes ganes de trobar-se ell mateix, doncs és el motor que li fa sentir-se com un perdedor i que segurament té d'alguna manera la veritat, perquè realment ell ha perdut la seva vida i en aquest cas sí que és un perdedor.
De fet quan parlàvem del Pau, de la seva forma de fer, i que de fet li queden els pares i el seu amic, no? I que els pares li volen... Bueno, de fet, li són una mica asfixiants, no? Vull dir, no... un excés de protecció. Però el Rubén, que això sí que ho podem parlar, el seu company de pis, quan ell decideix d'anar a viure amb ell, perquè l'ha anat visitant... El Rubén, quina funció té en el llibre? Aquest, alleugerir o el fa frivolitzar? La figura d'en Rubén, que és l'antítesis d'en Pau, quina funció té en aquest moment amb en Pau?
Sí, el Rubén és l'amic del Pau, que és l'únic amic que diguem-ne, ha aguantat els 4 anys que el Pau va passar en coma. I és un personatge, és una mica esbojarrat, és molt diferent del Pau, no? Perquè, clar, ens hem d'imaginar, el Pau no deixa de ser una persona que ha passat 4 anys en coma, que està destrossat físicament,
sí,
i que quan torna a la vida, clar, doncs ell no torna com una persona, com qualsevol persona normal que estigui vivint al seu dia a dia, no? Clar, té moltes limitacions i sobretot té aquest bucle que dèiem abans, no? De que està tota l'estona pensant de quina mala sort, perquè m'ha passat a mi això, que no puc fer això, no puc fer l'altre. Llavors, clar, el personatge del Rubén és, per una banda, intentar ficar un punt còmic, que jo a les meves novel·les sempre intento... parlo de temes molt, molt seriosos i un palet foscos, però sempre intento ficar, doncs, personatges i situacions una mica portades a l'extrem que et puguin fer una mica de gràcia, no? Jo entenc que no són històries còmiques, però que també tampoc intento que siguin històries tan fosques com perquè tu, com a lector, quan estiguis llegint, estiguis allà mig plorant, no?
Vaja, un contrapunt, poses com a contrapunt, sí.
intento ficar aquesta comicitat per intentar alleugerir una mica la lectura, no? Després, per altra banda, també el que volia era parlar de l'amistat, perquè el concepte que té el Pau de l'amistat, clar, quan ell desperta i no hi ha absolutament ningú del seu món, només el Pau, doncs clar, que el concepte que té ell de l'amistat trontolla bastant, no? Trontolla fins al punt de que fins i tot quan el seu amic, aquest que ha aguantat els 4 anys, que l'ha anat a veure quan ell només era un llit allà, perquè no hi era, ell era el cos, però ell no hi era, i ell el continua anant a l'hospital a ser amb ell, després quan desperta li ofereix la seva amistat, i ell, el Pau, dubta d'aquesta amistat fins i tot, no? I clar, el que volia era parlar d'aquest concepte de l'amistat tan complicat, no? Tant perquè ell s'hi troba, però no s'acaba de trobar, no?, amb el seu amic, tot i que ell és conscient que ha aguantat 4 anys amb ell i, tot i això, doncs està tan negat amb el món, està tan capficat amb aquesta negativitat que acaba arrossegant, que l'acaba repercutint, no?, amb l'amistat que té amb el seu amic. No? I volia també parlar una mica això d'aquesta amistat, on és un sí però no.
Doncs ara que parlaves de relacions complicades, no?, suposo que també doncs, les dames et volen preguntar per la teva combinació, no?, entre escriptor i editor. Suposo que no és una tasca fàcil, no?
Sí, i que és una mica el que pot pensar tothom, no? Tu estàs acostumat al teu dia a dia, des de l'editorial Llibres del Delicte, doncs, a revisar llibres per veure doncs, quins tenen interès per ser editats. I com ho fas quan el llibre és el teu? Perquè has de ser com més rigorós, més... Vull dir, a part de que m'imagino que sou un equip i que tothom hi diu la seva, no?
Sí, això es fa des de la passió per la literatura. Jo sóc un apassionat dels llibres, igual que vosaltres, sóc un lletre ferit. I sóc molt bon lector, sóc escriptor i també sóc editor. Però combinar tot això es fa amb moltes ganes d'estar sempre relacionat amb el llibre, no? Crec que el fet de com dieu vosaltres, no?, de treballar amb altres autors al llarg de l'any, publicar els seus llibres i treballar colze a colze amb ells, doncs això t'ajuda després a l'hora de tu posar-te a escriure els teus propis llibres, de tenir aquesta visió a part de com a escriptor, també com a editor, no? Perquè jo al final m'ho miro des de diferents punts de vista, no? Perquè tinc molt clar que escrivim perquè algú ens acabi llegint. Uh-huh. Que a mi em fa gràcia quan molts lectors diuen no, jo no penso, jo escric per mi, no penso en el lector. Uh-huh. Escolta, editor, jo sí que penso en el lector perquè penso que això ha d'agradar a algú. S'ho ha de passar bé llegint aquesta novel·la, es gastarà 18 euros en la novel·la, invertirà un fotimer d'hores en el que jo he escrit i sí que hi penso. Evidentment, segurament, si no hagués fet, si no fes aquesta tasca com a editor, doncs potser em costaria posar-me en aquesta situació, no? Però al final tu has de mirar des dels punts de vista diferents i em canvio el barret, no? Sí que és veritat que Llibres del Delicte, doncs no treballo jo sol, que tenim, hi ha una altra editora, que és la Irene Solani, que és una editora fantàstica, i en aquest cas, doncs clar, no és que em faci jo d'editor, sinó que jo en aquest cas faig d'escriptor. També m'ho miro des del punt de vista de l'editor, però després qui em fa d'editora és la meva companya, la Irene, que és una editora fantàstica, sí, i jo sí, crec que ha fet també molt bona feina. Uh-huh.
Doncs se'ns acaba el temps en 40 segons. No sé si tens també algun altre projecte per explicar-nos, si estàs ja allò creant i pensant en el teu pròxim llibre.
Doncs la veritat és que no, que sempre, com deia abans, no, sempre tinc 3 o 4 històries al cap, ara tinc una idea per fer una novel·la juvenil, que com dèiem abans, a Llibres del Delicte hem començat una col·lecció de novel·la juvenil de misteri i hem publicat 5 títols fins ara i estem tenint una rebuda fantàstica i potser tiro per aquí com a escriptor, però encara no ho sé, no? Perquè tinc allà 3 o 4 històries al cap. Fins que algú em faci clic, que m'hi posi allà a escriure, les mantindré allà jugant una mica amb les 3 i a veure quina és la que finalment em crida més l'atenció i la que m'hi acabo posant.
Molt bé.
Delicte, doncs moltes històries.
Bueno, molt bé. Jo només recomanar als que ens estan sentint, pels que coneixen ja en Marc Moreno i pels que no el coneixen, que es trobaran amb una novel·la diferent i, com ell ha dit, carregada de sentiments, introspectiva i intimista, i que no és el mateix que, com dèiem abans, amb escenaris més marginals de gent amoral, sinó que és una novel·la que trenca els esquemes de del que havíem llegit fins ara del Marc. I la veritat és que esperono a la gent que la vagi a comprar i se la llegeixi per veure aquesta altra faceta que ens dona el Marc a conèixer.
I que també té uns girs que van cap a la negró.
Déu-n'hi-do,
van
cap a la negró. Sí, sí, sí.
Hi ha sorpresa final.
I tant.
Doncs moltíssimes gràcies a tots 3, per això posar una mica de negró aquest matí. Una abraçada i que vagi molt bé. Fins la propera.
Bones festes.
Bones festes, bon any i bons llibres. Vinga.
Vinga, adéu.
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 Al matí, amb Raquel García.